de, amb tots els caps de setmana que ens han portat i que ens portaran a aquest que ve, ja n'hem parlat extensament, i doncs rem moltes felicitats als de hoquei, als de futbol, i esperem el proper dilluns a la biblioteca, que suposo que hi haurà festa grossa i ressaca i de tot una mica. Però bé, avui ens centrarem en el programa d'Anem a la muntanya, l'últim Anem a la muntanya, diguem, ordinari, perquè la setmana que ve serà extraordinari des de la biblioteca. I avui també, diguem que també és una mica extraordinari, perquè avui també piquem molt amunt. Per començar, hi som tots. Aquest mes de maig hem fallat sempre la Teresa i el Josep. El Josep Montbrú, que estaven fent el Camino Santiago, i ja els tenim per aquí, que ens explicaran una mica sensacions i experiències que van viure durant aquest mes. Però per començar, encetarem el Toni Verdaguer, que m'estava comentant ara que anirem a completar els deltes que tenim per aquí a aquest país. Per tant, encara estem en terra baixa, no pugem a muntanyes perquè encara no està tot en les màximes condicions possibles. Però després sí que anirem a pujar muntanya, ens anirem cap aquí al costat a Centelles a fer la Via Ferrata, que ens acompanyarà el Josep Maria Paradeda, que és el que va construir la Via Ferrata de Centelles, i ens explicarà doncs com va anar i com ho va fer. I a part també aquest senyor està a dins de TV3, diguem que està dins de TV3 perquè vam fer un reportatge de Venezuela, del Salt de l'Àngel, on vam fer un ràpel de 900 metres de caiguda vertical, i avui d'això doncs en farem 5 cèntims, perquè crec que amb la ferrata ens esplaiarem prou bé. I bé, jo volia acabar només a la introducció aquesta recordant que aquest cap de setmana, el dissabte, es va fer l'entrega de premis de la Marxa Infantil de Regularitat d'aquest any, i la veritat que vaig quedar molt content de la gent que va venir. Vam omplir la sala Miquel Puigdomènec, que el celler del centre va quedar ple a besar. No sé, allà un moment ho vaig comptar i potser hi havia més de 100 persones o 100, 120. Per tant, entre pares i nens va quedar tot molt, molt rodó i molt, molt complet. I per tant, doncs, fins aquí el meu rotllo d'avui, i seguirem anant a la muntanya amb el Toni a veure cap a quin delta ens porta avui.
Amigues i amics, en els darrers programes us he fet una aproximació a diversos espais naturals protegits, concretament el Delta de l'Ebre i els aiguamolls de l'Empordà. Avui us presentaré un espai més modest, però d'una gran importància naturalística i ecològica. Avui anirem als espais naturals del Delta del Llobregat. Ja sabeu que us he anat dient aquests dies que no és època per anar a l'alta muntanya. En moments de desglàs, cauen pedres per tot arreu, cauen trossos de paret, cau encara alguna congesta de neu. Per tant, us recomano que aneu en aquests espais més propis d'aquest temps. Els espais naturals del Delta del Llobregat són una xarxa d'espais protegits que pertanyen als municipis del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat. Visitant-los sorprèn la gran diversitat biològica que alberguen. Estan situats al costat de camps de conreu, envoltats d'algunes de les infraestructures més importants del país, sobretot l'aeroport, i està molt a prop de les principals ciutats metropolitanes. Hi podem trobar diferents ambients naturals. A la part final del riu Llobregat, llacunes i aiguamolls, pinedes litorals sobre dunes i platges verges amb vegetació darrere d'una, gairebé úniques a Catalunya. Són uns espais molt importants per la fauna, en especial per les aus aquàtiques, pel fet de trobar-se enmig de la ruta migratòria dels ocells que van del nord d'Europa cap a l'Àfrica o de l'Àfrica cap al nord d'Europa, depèn de l'època. Tenen una vegetació molt valuosa, amb una de les escasses poblacions de trencadalla de Catalunya i amb presència de més de 22 espècies diferents d'orquídies. Això és fabulós, les orquídies, aquesta flor tan fantàstica que és tan bonica. Els espais naturals del Delta del Llobregat són una de les zones més importants de Catalunya quant a l'educació ambiental i la recerca. No hi ha cap metròpolis a la Mediterrània que gaudeixi d'uns aiguamolls d'importància internacional a les seves portes. És un indret per visitar-lo, per descobrir-hi el medi natural i gaudir-hi del paisatge. Un indret on les condicions d'observació de flora i fauna són excepcionals. I el millor de tot és a tocar de casa nostra, gairebé a menys de 25 quilòmetres, 30-35 quilòmetres de Sant Feliu de Codines, de casa nostra. Mireu, amb xifres diríem que en aquests espais naturals del Delta de Llobregat es poden trobar com a 360 espècies d'aus, 29 espècies diferents de mamífers, 13 espècies diferents de rèptils, 4 espècies d'amfibis, multitud d'espècies d'invertebrats, aquestes no estan ni quantificades, 17 espècies de peixos, de les quals 5 són al·lòctones, més de 700 espècies de plantes vasculars, entre les quals, com us deia, 22 espècies d'orquídies, i més de 200 espècies de fongs, bolets, etc., i altres espècies de fongs. Doncs bé, farem una petita pausa musical i continuem una altra vegada. Com us deia, en aquests espais naturals del Delta del Llobregat hi ha com 4 llocs principals per poder visitar. El primer seria els espais naturals del riu Llobregat, Cal Tet i Cal Arana. Aquests espais estan situats al marge dret del tram final del riu Llobregat. Ocupen unes 145 hectàrees i hi ha una gran diversitat de flora i fauna. Hi podem trobar els principals paisatges del Delta, jonqueres, prats humits, pinedes, canyissars, platges i estanys litorals, com ara el de Cal Tet o el de Cal Arana. Aquests espais formen un delta en miniatura. El segon és el Remolar Filipines i la platja de Viladecans. És un dels espais naturals més emblemàtics, sobretot perquè s'hi observen fàcilment ocells aquàtics, com ara bernats pescaires, corbs marins, ànecs, fredelugues o martinets. A la primavera i l'estiu, els limícoles omplen la maresma. Aquest espai ocupa 188 hectàrees i inclou l'estany del Remolar, la maresma de les Filipines, la riera de Sant Climent, la pineda de Cal Francès i una part de platja de Viladecans. El tercer espai important per visitar és la pineda de Can Camins i la platja del Prat. Té més o menys unes 48 hectàrees. Formen un espai costaner de valor biològic, molt escàs al nostre país. La pineda de Pipinyer creix sobre les antigues dunes de la platja i construeix un magnífic recer per una gran diversitat de fauna i flora. A la platja trobem algunes espècies amenaçades que necessiten la vegetació dels sorrals per poder viure. I finalment us voldríem adreçar a les basses de Can Dimoni. Són un conjunt de 3 llacunes a la zona agrícola de Sant Boi de Llobregat, amb una extensió total de 31 hectàrees. Constitueixen un espai interessant per la biodiversitat que acullen i especialment per la funció de dormitori de martinets i esplugabous, que van allà, sobretot si acosten, a la vesprada per passar-hi la nit. Doncs bé, en aquest espai natural del Delta Llobregat també hi ha un centre d'educació ambiental que es diu Cases d'en Puig, hi ha una estació biològica i dos o tres centres d'informació. Cada any en aquest lloc es fan programes d'educació ambiental. Es reben moltíssims grups escolars que visiten aquests espais. I també hi ha convenis amb les universitats per desenvolupar diversos programes de recerca científica referents a la fauna i vegetació d'aquest espai. Per tant, amigues i amics, us proposo que guardeu un cap de setmana, un dissabte, un diumenge, per visitar aquest espai emblemàtic tan a la vora de casa nostra. Fins a una propera emissió. Adéu-siau. I bé, acabo amb el proverbi, la cita de cada dia, un tros de verset, etc. Aquesta vegada és un pensament de George Bernard Shaw, que diu així: no tenim dret a consumir riquesa sense produir-la. Tampoc podem consumir felicitat sense crear-ne. George Bernard Shaw.
Molt bé, doncs seguirem i hem estat tres setmanes parlant per telèfon amb el Parés, que avui, veus, avui el que fallen són el Parés i el Canadell, que estan de vegueria. Abans no ho havia comentat. Però avui tornarem a parlar del Camino de Santiago, el Camí de Sant Jaume, amb el Josep Montbrú. Josep,
sí, aquí estem.
Bona nit i benvinguts.
Bona nit.
Així per
antena. A casa nostra altra vegada.
Exacte. Ja fa tres dies que volteu per aquí, però diguem, és el primer...
No, ara total eren tres o quatre dies per preparar una mica la cosa.
Ja, ja. I aquí portes una mica de reflexió, no? Diguem-ne, del Camí de Sant
Jaume. Sí, una mica de resum del que a mi m'ha semblat i el que m'ha representat el camí.
Molt bé, doncs els micros tot teus, a veure si te'n recordes de com va això.
Bona nit a tothom. El camí de Sant Jaume. Pues la idea de fer el camí de Sant Jaume va sortir de la imaginació de la meva dona, la Teresa. Ella feia molt de temps que tenia ficat al cap de fer aquest atrevit i llarg camí. L'inconvenient era que encara estava en edat de treball i no disposava de temps lliure suficient per dur a terme aquesta llarga caminada. Un cop arribat en el temps de la jubilació, vàrem tornar a plantejar el tema i decidir quan es podia fer la sortida. Jo personalment em vaig anar engrescant i concebint que tots dos podríem fer aquesta bonica i atrevida aventura per aquests mons de Déu i arribar a Santiago. Vàrem optar per fer el camí francès des de Roncesvalles fins a Santiago. Un cop arribem a Roncesvalles, moltes sorpreses ens esperaven. Un temps molt canviant, amb fred, neu i baixes temperatures. Un alberg. Què és un alberg? Doncs és un antic hospital de pelegrins que en l'època medieval es van transformar en edificis d'acolliment per als pelegrins. Des del primer moment ja trobes un ambient totalment diferent del que vivies fins ara. Una multitud de gent fent la seva arribada de les zones excursionistes que es transformaran en pelegrins, vinguts de tot arreu del món i que s'agruparan per formar una gran família. Amb la mirada ja veiem les diferents cultures i races que es demostren en el seu semblant. Tothom presenta un aspecte molt cordial, amable i amb moltes ganes de fer la primera amistat. Una impressió forta em va produir dintre meu, al tenir contacte amb el primer alberg. Vaig notar duresa amb el tracte donat a la nostra arribada. Segurament va ser degut a la gran afluència de pelegrins arribats a Roncesvalles per començar a fer el camí. Les llargues cues de gent per trobar lloc on dormir i el tracte dels hospitalers per col·locar la gent em van recordar el meu començament de l'Emili, un numeret escrit i en el barracó on anava destinat. Al començar el camí tot ja és diferent. Nosaltres vàrem formar un grup de 6 persones, tots amics i companys d'excursionisme del mateix poble. continuant les properes etapes, et vas acostumant al tracte rebut, apreciant la gran estima dels hospitalers envers els pelegrins que amb el seu voluntariat poden dur a terme aquest gran sacrifici en funció del camí. Els ànims d'iniciar el camí estan al 100%. Cadascú segueix el seu estil de caminar habitual i dintre de la seva capacitat de muntanyencs, donant el recorregut i que en molta part vas caminant a soles, fent alguns quilòmetres, és on la ment comença a despertar i dona pas a memoritzar infinitat de fets que estaven guardats en el calaixet del cervell, tot fent una gran reculada en el temps i revivint la nostra petita història de la vida, començant per l'infantesa, la bonica joventut, amb els seus bons i dolents moments, les aventures i les males passades pròpies de l'edat, persones que es podrien haver lligat en la teva vida, la convivència amb els avis i pares, els negocis amb les diferents èpoques i la gran acumulació d'hores de treball. Pensar si tot això ha valgut la pena, barrejat amb els afanys i grans enveges, total per res, ja que sabem tots que tenim el mateix destí. No sabem la conclusió d'aquesta oblidada o inexistent espiritualitat, essent impossible establir un motiu. És més, cadascú deu tenir el seu. Si haguéssim anat seguint el camí del pelegrí pel món, amb la pau, la penitència i la pregària, com seríem ara? Punt final. Molt bé.
És per flexionar força, oi, Josep?
Hi ha temps per tot.
Hi ha temps per tot.
Hi ha temps per tot.
Molt bé, doncs ara ens agafarem una mica de temps també, passem una mica de música i us explicarem el que hem fet mentre ha sonat la música. Fins ara. Molt bé, doncs ja estem un altre cop a l'aire i hem deixat sonar aquestes gaites gallegues del Carlos Núñez perquè ja anaven, diguem, en consonància amb el que havíem parlat del camí, no? Però el que hem muntat aquí ara és una mica d'estudi, no de tele, però sí, hem entrat una càmera i perquè el Josep Maria també li és aficionat al tema de filmar-ho tot i ha volgut filmar la xerrada que tindrem ara. I doncs això, estem aquí amb un tres peus i una càmera d'aquestes de debò, i el Joan Font, que és el que es prepara i té la feina d'informar-se i preparar-se a l'entrevista, és el que porta el tema, doncs per tant endavant. I també recordar que ens acompanya el Josep Vidal, que no pot ser d'una altra manera si parlem de la Via Ferrata de Centelles que vingui el Vidal a parlar-ne. Per tant, doncs, el tema central del dia, la Via Ferrata de Centelles. Som-hi.
Molt bé, doncs bona nit. L'entrevista d'avui la farem amb Josep Maria Parareda i la Maria Rosa Argall. Ell és muntanyenc, escalador, alpinista, amant de la natura i potser també aventurer. Viu a Centelles i crec que és membre del Club Centre Excursionista de Centelles. Autor d'audiovisuals com l'Escalada Lliure, que ha sigut Flor de Neu i Argent el millor vídeo de l'any del 1986, el Certamen Internacional de Cine de Muntanya de Torelló, o La Muntanya Perduda, premiat en la 13a Mostra d'Audiovisuals i Fotografia de Muntanya de Sant Martí, o Passió per la Muntanya, i suposo que alguns més. La setmana passada vaig trucar en Josep Maria Parareda per recordar-li l'entrevista que teníem prevista per avui dia 7. Li vaig preguntar si, a part de practicar l'esclada i ser creador de la Ferrada de les Baumes Corcades del Puigsegordi, havia fet alguna altra cosa que poguéssim parlar en aquesta entrevista. Em va contestar que sí, que entre altres coses havia fet un ràpel a la cascada més alta del món, el Salt de l'Àngel, a Veneçuela, i que volia saber més, que podia mirar el programa Temps d'Aventura de TV3, que hi sortia un reportatge. Així ho vaig fer i realment vaig quedar impressionat. Bé, doncs avui parlarem de vies ferrades i, si tenim temps, d'aquest impressionant ràpel. I si no en tenim, que és molt possible, li demanarem que torni un altre cop a la nova temporada de ràdio després de l'estiu. També ens acompanya el Josep Vidal, que, com sabeu, ha sigut expresident del Centre Excursionista de Sant Feliu i que coneix força bé el nostre convidat i és un gran aficionat a les vies ferrades. Bona nit, Josep Maria Parareda, Maria Rosa Argall i Josep Vidal. Per cert, Vidal, m'agradaria que em donessis un cop de mà i que intervinguis quan et sembli, perquè no, vull dir, tu coneixes prou bé aquesta Via Ferrada, coneixes prou bé en els personatges i per tant doncs, anirà molt bé que hi posis
farem
la teva cullerada.
Sí, cap problema.
En primer lloc, explica'ns, Josep Maria, com i quan s'inicia la teva afició de muntanya i a l'excursionisme.
Ui, jo diria que amb 13 anys. Amb 13 anys jo ja... Amb 13 anys ja... Ja...
No, no, que t'acostis en el micròfon, si pot ser, a dos dits del micròfon.
Vale, vale. Doncs amb 13 anys vaig començar jo a anar a la muntanya. Primer amb els grups escoltes del poble de Centelles i llavors pues, amb un grup que érem els pioners, i amb aquest grup dels pioners recordo molt clarament una excursió que vam fer a Montserrat, que vam anar baix a la Santa Cova i vaig veure una gent que escalava i vaig dir això és el meu. I a partir d'aquí ja se'm va obrir la vena de l'escalada. Jo diria que quasi bé començar a pujar algun roc ja començàvem a fer coses allà a les parets de Centelles amb 14 anys.
Mm-hmm. Allà, teniu parets a la vora allà a Centelles?
A Centelles hi hem obert moltes vies.
Tu ets fill de Centelles també?
Jo soc fill de Centelles.
Va bé. Fes-nos una repassada a grans trets del teu currículum muntanyenc.
Uf.
Així, sense detallar potser, no? Perquè suposo que hauràs fet moltes coses.
Bueno, sí, jo diria que, com he dit abans, va començar la cosa d'escalada tot allà al poble. Bàsicament, allà on hi havia una paret que superava els 3 metres ja hi ficàvem una via d'escalada. Aleshores, vam anar a Montserrat i a Montserrat pues, hi hem escalat moltíssim. Moltíssim. Jo diria que quasi bé les vies més tradicionals i anecdòtiques de Montserrat les hem fetes. N'hi ha moltes, però n'hem fetes unes quantes. Llavors el Pirineu, més tard van ser els Alps i ara més ja de més grans amb la Maria Rosa, que pràcticament ho comparteixo tot, això vol dir que ho haig de dir aquí, que quasi bé el 50% ho fem junts, vol dir que hem fet tot el que he fet, quasi ho he fet amb ella.
Està bé tenir una companya que t'ajudi i que t'acompanyi per tot arreu. No?
A part de tot, també ella és la guionista i la que posa tots els textos a totes les nostres pel·lícules.
Està bé.
A part de tot, vull dir que hi ha tota aquesta part.
Molt bé, molt bé. En quant a això d'audiovisuals i això que parlàvem ara, realment jo aquí he parlat d'un parell o tres de coses que has fet, però suposo que en deus haver fet més, no?
Jo és que la memòria meva, si no m'ho apunto, ja no va més enllà, però bueno, has dit les quasi bé les més importants, però sí, de pel·lícules en tenim un munt, de pel·lícules fetes. Hem fet moltes pel·lícules, molts audiovisuals, També vam començar molt d'hora, quasi bé diríem que el primer audiovisual així en plan arcaic va ser a 16 anys, vol dir que i fins aleshores no hem parat. Vull dir, cada any com a mínim n'hem fet un o dos.
Molt bé, doncs comencem parlant de les vies ferrades. En què consisteix una via ferrada? Anem així a la base, no?
Vale, una via ferrada no és res més que una manera de pujar per una paret vertical, o diguem-ho així, vertical, mitjançant sistemes mecànics, no? Ficant-hi graons, cables i artefactes que puguin ajudar a progressar amb una mitjà que és una paret, no?
A on i com s'inicia aquesta activitat de pujar i moure's per les parets rocoses amb l'ajut de ferros clavats a la roca? O sigui, això suposo que ja deu venir de fa bastants anys, no?
Això ve de la Primera Guerra Mundial a les Dolomites, de fet a Àustria, entre la frontera d'Itàlia i Àustria, a les Dolomites. I ve degut a que durant la guerra, en aquests passos fronterers muntanyosos, doncs instal·laven canons a punzals. Llavors havien de fer sistemes per pujar aquests canons, instal·laven cables, passarel·les, foradaven les muntanyes, i un cop es va haver acabat la guerra, això es va fer servir, van dir que en farem de totes aquestes infraestructures, i ho van fer servir pel turisme. I vol dir que a les Dolomites les ferrades ja venen de fa molts anys.
Ja, o sigui, en temps d'això que era la Primera o Segona Guerra?
Jo diria que la Primera Guerra Mundial ja n'hi van haver-hi, la Segona es van tornar a fer servir, però vull dir que ja hi eren a la Primera.
Va bé. I aquí a Catalunya, a quin lloc es comencen a posar vies ferrades?
Diríem que la primera via ferrada, com a via ferrada que entenem actualment, és la Teresina, la de Montserrat.
La de Montserrat.
Sí. Aleshores, podria ser que la nostra fos la segona. El que passa que hi ha coses que podrien donar peu, ara en aquest moment ja es posa dintre dels llibres de les vies ferrades. Qualsevol lloc on es ha posat un esgró o una clavija es parla com ja com a via ferrada.
Sí, i això
i llavors
tampoc...
això ja havia set posteriorment a la Teresina i posteriorment a moltes altres coses.
Ja.
Per exemple, una de les, dels exemples pot ser les clavijes de Soasso, que les coneixem totes, o les de Cotatuero.
Exacte. Vull dir,
això
sí.
Ara estan en el món de les ferrades, això sí. Participa.
Sí, però allò és curtet, en definitiva.
Vale, però, per exemple, a Itàlia ho defineixen en tres parts: camins equipats, vies ferrades, vull dir que ells tenen unes maneres per decidir què és.
Segons quin llibre enganxes, també ha fet servir, els camins equipats de les ferrades.
Vale.
Per exemple, jo què sé, Joanetes, doncs també et trobes sempre amb... També et trobes que hi ha un tros que està mig equipat i està equipat des de fa una pila d'anys.
Ah, això mateix.
Allà al Montsant hi ha alguns passos també.
Sí,
que
a molts llocs ara s'ha anat recopilant tot i ara ho han ficat tot dintre els llibres de ferrades. Però vull dir que això, diríem com a ferrada moderna, diríem és la Teresina. Llavors és...
La Teresina és a la zona de... del
Santa Cecília,
de Sant Jeroni, no? Em fa la fita.
Diguéssim que és la paret de Santa Cecília.
Yeah.
La paret de Sant Jeroni seria a l'altra banda de la canal.
Yeah.
Quan puges la canal, queda a l'esquerra Sant Jeroni i a la dreta la paret de Santa Cecília.
Com va sorgir la idea d'instal·lar aquí al Puigcegordi la ferrada aquesta que heu muntat vosaltres?
Primera, com que nosaltres ja havíem estat moltes vegades a Dolomites, concretament 11 vegades, llavors vam dir, ostres, de moment no vam dir res, com que escalàvem allà Centelles, vas anar així, i vam obrir unes vies d'escalada en un lloc que era poc accessible, i vam muntar-hi uns esgarons per poder-hi arribar, perquè cada cop que havíem d'anar a escalar havíem de replar i llavors havíem de sortir per dalt, amb Jumaran. I vam dir, per què no hi fiquem una petita instal·lació per arribar a aquestes vies d'escalada? I vam fer aquesta petita instal·lació i es va semblar, ostres, i si continuem? Aleshores vam parar aquí amb la petita instal·lació, que això no comportava cap problema amb els propietaris, perquè era molt discret, però llavors vam dir, a l'hora de fer una cosa més envergadura, hem de fer un projecte. Vam fer un projecte, i aquest projecte el vam presentar a l'Ajuntament de Centelles. L'Ajuntament de Centelles en aquell moment, per temes polítics, va decidir passar-ho al Consorci de Portes del Montseny, la qual hi havia en aquell moment el president, que era el mateix alcalde de Centelles, es va acceptar, va agradar molt el projecte i es va tirar endavant. Aquí va començar la primera fase de la Fira Ferrada de Centelles, però amb permisos de tothom.
Ja. en aquest projecte, vull dir, realment ja estava determinat a quins llocs o només hi havia el recorregut que volíeu fer, vull dir, allò...
No, estava totalment detallat.
Totalment detallat. Ja on te posaríeu cada esgló i tot.
Poder tant no, però sí que hi havia molt detall. Ja, I a més hi havia pressupostos amb tot el material que s'utilitzaria, que per cert va sortir molt econòmic. Ja. Per lo que hi ha, evidentment.
Sí.
I els propietaris, tothom s'hi va posar bé? O...
Jo suposo que en aquell moment el propietari no sabia ni de què li parlaven. I va dir que sí. Suposo que per temes polítics amb l'Ajuntament, perquè clar, el propietari també, allò que passa, hi ha d'haver-hi una estiria ronça, i va dir endavant, però no sabia
la repercussió que tindria.
I ara la veritat és que hi ha negociacions, diguem-ho així.
Yeah.
Però vaja, jo diria que amb ell directament, encara que a vegades això no li comporta cap mena de problema. Pot ser que de tant en tant algú s'escapi, se li vagi a parar a la finca de casa seu, però això encara que no hi hagués la via ferrada, hi hauria algun blotall que també aniria a parar.
Exacte. Però i és que, vull dir, jo el Quim, sembla que alguna vegada havíem parlat precisament demanant, i tu te'n recordaràs, demanant permisos per fer alguna cursa d'alguna cosa, alguna caminada, que algun propietari ens havia dit, diu, oh, és que si algú es fa mal a dintre de la meva propietat, el responsable sóc jo, no? I llavors, amb això vosaltres no heu tingut problemes?
El que hi ha l'Ajuntament que ho té molt assumit i jo crec que li ha anat molt bé que hi hagués aquesta via ferrada, inclús per conèixer el poble i a nivell... hi ha hagut molta moguda amb la via ferrada. Jo diria que amb aquest tema no hi ha hagut cap
problema. No.
Aquí, curiosament, organitzant alguna cursa de BTT i fins i tot alguna vegada caminant, hem tingut problemes de que la gent ens deia és que si hi ha un accident i es passa dintre la meva finca i bueno, ens han...
Això no està aquí, poder també la sort és que només hi ha un propietari. I llavors com a mínim només doncs almenys només t'has d'entendre
suposo
pot afavorir o no,
sí, suposo que sí. Bueno, si aquest no volgués,
exacte,
ja està, no?
Però... no tens
si és una persona una mica doncs oberta i així, doncs probablement no teniu problema. El que passa que a vegades et trobes amb alguns propietaris que déu-n'hi-do, no? Però bé, vull dir, és un tema una mica delicat.
Pels gestos que feu, em sembla que sort hi ha que hi teniu l'Ajuntament a davant, eh?
Sí.
Els gestos no es veuen per la ràdio, però...
No, això segur, eh? Això segur.
Molt bé. Quant temps de dedicació ha suposat a fer tot el muntatge? Vull dir, el disseny inicialment, però esclar, després ja, a partir d'aquí, llavors ja t'has de posar a la paret i començar-hi a treballar, no? Com
sí,
ha anat
sí.
Això?
De fet, el que vam fer, o sigui, bueno, nosaltres de fet això ho vam proposar-ho després ja dins del centre excursionista de Centelles, no? Aleshores, és clar, érem com dos equips. Un que érem ell i jo, doncs que fèiem el que era tot lo d'alçada. Uh-huh. Bueno, en un principi va venir algú més a contribuir, a ajudar-nos, però bueno, va ser molt escuet, no? Uh-huh. Perquè costava, entre d'altres, doncs, posar-te d'acord. Si quedaves un dissabte, amb un no li anava bé, l'altre sí, bueno, total, que al final doncs, que vam optar, doncs, avui ens va bé, doncs agafem i marxem. No? Mm-hmm. I així ja no, clar, no, ja no, ja no depenies de ningú. No? I després hi havia l'altre equip, que eren els que feien els camins, que van projectar el camí, els camins d'accés,
el camí de retorn,
sí, que els arreglaven, que bueno, eren diverses persones del centre, que esclar, escalar no escalen, però en canvi sí que tenien doncs, moltes ganes doncs, de contribuir-hi. Uh-huh. Després ells doncs, el dissabte es trobaven, anaven a la seva, marcaven el camí, anaven fent netejant, anar esbrossant i anaven fent, i nosaltres doncs, que vam anar fent doncs, tot el que era el projecte.
Bueno, però el pont suposo que no ho vau posar vosaltres dos sols, perquè llavors sí que ja diria...
Això va ser la primera etapa, diguem, no? Que vam fer tot el que és la part horitzontal, el Quicarell també doncs, bàsicament... el vam fer nosaltres, esporàdicament venia algú.
La part aquesta nova que heu fet ara?
No, aquella també hi va haver, aquella també hi va contribuir-hi més gent.
Més gent.
O sigui, el projecte original, uh-huh. Projecte original. I això, de fet, va ser 9 mesos de feina. sempre, 9 mesos de feina, des de que vam començar en sèrio fins que ja ho vam
inaugurar. I què, anant-hi cada capsa de setmana, més o menys?
Cada
més
dia.
O menys,
cada,
sí.
Cada dia?
Bueno, a l'estiu, quan ja el dia era llarg, sí, plegàvem a les 7 de treballar i fins a les 9:15 ens estàvem allà.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, Déu-n'hi-do, però la veritat és que ens ho vam passar molt bé. Sí, sí. És allò que el que ve de gust no mata. Doncs. Sí, sí.
No, arribem a casa bruts, polsinats del taladre, clar, però satisfets clar. I contents sí, i cap a casa.
Bueno, jo tenia una pregunta aquí que preguntava, algú t'haurà ajudat, algú ho haurà fet, i ja veiem que
no cal
fer-la, no? Perquè ja veig que...
De totes maneres, jo diria una cosa, que quan nosaltres vam projectar la Via Ferrada, com que hi havia molta ignorància en aquest tema allà, ningú sabia ben bé què anàvem a fer.
Yeah.
Llavors la gent no s'hi agafava perquè no sé com ho veien, no? Mm. La seguida que van veure l'èxit tan bèstia, jo suposo que més gent s'hi va apuntar. Yeah. I amb el pont ja vam ser bastants, eh? Ja va ser una cosa molt... Clar, hi va col·laborar molta gent, a part de que el pont es havia de portar molt pes. Clar, allà hi havia...
Bueno, va ser tot una logística. Sí.
Una logística molt bèstia.
Clar, perquè allà tot el cable... només els cables ja deuen pesar Déu-n'hi-do.
Sí, sí,
no?
Jo me'n recordo que a l'hora de tensar el cable anàvem amb un tràctil de 3.000 quilos i empenyem tres allà amb els peus i les mans com podíem allà penjats a la paret. Eh?
Ja.
I allò no, pensàvem, rebentarà el cable, rebentarà tot. Doncs, va, sí. Però bé,
Com es fa per fer la instal·lació? Que aneu de dalt a baix o de baix a dalt? I suposo que deveu anar amb màquina de foradar.
Sí.
I...
No, primer obrim com si féssim una via d'escalada, ben bé exactament igual. Una via d'escalada amb artificial. Posem tots els anclatges com si pugéssim escalant i aleshores llavors deixem un cable guia, un cable ja tensat a la paret, que aquest cable ens ajuda a anar-nos fixant en els llocs on tenen d'anar posant els esgraons.
Ah,
ja. D'aquesta manera.
Està bé. O sigui, a part de vosaltres dos que sou els que hi heu intervingut més, hi ha hagut col·laboració d'algunes entitats que us hagin la qüestió dels costos, perquè suposo que aquí hi ha hagut un material que costa uns diners i així, i tot això com ho heu muntat?
Això, ja en el projecte ja hi havia el pressupost i això ho aixugava el Consorci. Llavors hi han hagut col·laboracions per part de l'Ajuntament de Centelles i el Consorci, sempre són els dos que van aixugant. Però sempre estem parlant de quantitats, com que aquí no hi ha mà d'obra, estem parlant de quantitats que per ells... són petites,
clar.
Són insignificants.
Sí, perquè...
I la repercussió és molt alta. I la repercussió és molt alta.
Ja. I la qüestió dels esglons, en definitiva, és ferro d'aquest d'això dels recofrats, no?
R.
És qüestió de doblegar-lo i de deixar-lo.
Sí, no, ja tenim un ferrer que és molt amic nostre i ja li diem el que ha de fer i ens ho fa perfecte.
Ja sap de què va l'assumpte.
Sí,
no?
Sí.
Molt bé, anem a veure doncs, una mica ara, repassar la ferrada. Quines característiques té? Com quins trams o quin muntatge té aquesta ferrada?
Bueno, podríem començar pel del Quiquerell, que és allà on comença, un tram vertical molt maco i bastant aeri. Aleshores, llavors ve un tros de placa Camines i llavors entrem en el que nosaltres en diríem el nom que li donem a la via, les baumes corcades, que no és res més que una feixa, erosionada per l'aigua del temps que hi havia hagut mar en allà, que és horitzontal i que va pues, molt tros cap al sud. I quan s'acaba, en allà... Bueno, quan s'acaba, no. Quan li hem dit aquí t'acabes, aquí t'acabes, perquè la feixa dona la volta a tota la muntanya, aquí t'acabes, doncs vam fer una sortida, nosaltres on diem el Pla de Riu Cerdà. Aquesta va ser la primera sortida. I del Pla de Riu Cerdà tornes a caminar una mica i arribes a el que li va donar la fama primera, que és l'escala penjant.
Yeah.
El tram aquell que superes un sostre mitjançant una escala i llavors ja arribes amb una petita feixa a dalt al cim. No? Aquest seria la primera fase de la Via Ferrada. En aquest tram que pujàvem a Riu Cerdà vam continuar baixant a baix, passant per un altre sota, per un altre nivell de baumes, i aquí ens plantem el que nosaltres en diem l'esperó. L'esperó és l'última cosa que s'ha fet a la Via Ferrada. L'esperó és un tram molt atlètic, realment jo crec que també ha revolucionat fort la Via Ferrada en aquests últims temps, perquè la gent, algú deia, allò que passa, aquesta Via Ferrada sabe a poc, no don gaire, no? I amb el tram de l'esperó selecciona molt la gent s'atreveix i en veus que en baixen molts. I nosaltres, en el temps que vam estar... Bueno, practicant pels ràpels d'allò que has parlat abans de Venezuela, que anàvem practicant allà, doncs cada diumenge aquí anàvem a treure algun.
Yeah.
com que tenim les cordes del ràpel, ja em servia per treure la gent. I no sé què passa el dia que no hi som.
Ara faré una confessió jo, eh? Ara, aquí davant de tot el poble. Jo el primer tros que hi ha el tram vertical d'aquest tram nou, sí, que estàs dient, sí, vam anar un dia amb el Toni, el que ha marxat fa un moment, i un altre, i bueno, anàvem fent i allò que... Pugem, i jo vaig pujar, i quan vaig ser dalt no acabava de trobar la manera de sortir-ne d'allà. O sigui, l'últim pas no acabava de trobar la manera de sortir-ne. I bueno, vaig anar estant allà provant-ho, em vaig esgotar, vaig tornar a baixar i vaig dir, bueno, pugeu. I llavors vaig refer una mica, vaig reposar, vaig tornar-hi a pujar i llavors el vaig fer, però el vaig haver de... O sigui, no em va caldre que em baixessin amb ràpel. I llavors, a més, vaig fer tot el tram aquest tan aeri que no tens peus, que... Uh-huh. Que vas quasi bé tirant només de mans, amb molt massa, oi? I també vaig suar bastant per fer aquell tros.
Allà la primera impressió fa gràcia, perquè quan ets a sota i veus algú que s'ho està mirant per fer-lo, sempre sents el mateix. Ostres, allà hi falta un esgraó. Perquè veus una continuïtat,
sí, sí,
i llavors és un,
exacte,
bon tros que no n'hi és. Hi falta un esgraó.
La cosa aquesta és que m'hi va faltar un esgraó,
sí,
a mi també. Vull dir que
clar,
sí,
perquè
sí,
té
que sí.
El seu recurs,
sí, sí.
La paret te'l don. Vull dir, ja
ho, no, ho trobes. Però saps allò que...
Agafar-te,
natural, dius, clar, ja l'hi tens.
Recordo que vam fer...
Entre que t'hi va extra ploma i que et trobes allà que no et pots agafar bé.
Sí, sí, trobes una mica fotut. I a més vam fer el tram de sempre el vam fer molt ràpid i vam anar, com que anàvem a fer allò nou, vam anar molt ràpid i sense mirar res, ni reposar, ni res, up, amunt. I hi va haver uns moments que vaig dir, no veig la manera de sortir-me'n d'aquí.
Bueno, fem un petit moment de musical i continuem.
On anirem d'excursió? Per les muntanyes de la Cerdanya fins la Vall d'Aran. Amb la natura al voltant, que ens va ensenyant a cada instant, que ens fa petits i alhora ens fa tan grans. Tinc un plat fluix, tinc un fluix flat, tinc un flashback, feedback, jet lag, faig pitch, empat, tic-tac, flic-flac, quin embolic com he enredat. I mentre canto en un pim-pam, faig zig-zag, sóc plis-plas, m'he embarbussat i enrevessat. Amb un clic-clac faig un rentat.
Un clic-clac?
Aquests rocs estan una mica xalats, eh?
Bé, continuem. Doncs, diu, aviam, que ara explicaves que havíeu posat un invent per ajudar la gent a passar. I...
Bueno, aquí a l'esperó de la Tosquera vam canviar les seccions dels cables. És a dir, en vez de fer servir un cable de 10 o cable de vida, vam ficar un cable de 12. I esclar, el cable de 12, com que és molt, molt gruixut, allà on just el passador entra a la paret, ens feia por que si algú queia, amb el mosquetó es quedés posat horitzontal i es patés. I vam dir que hem de fer algun invent, de fer alguna cosa. I vaig estar rumiant molt, molt, molt. I al final, unes molles i uns conos de dur alumini ens van solucionar el problema. I en principi semblava una cosa molt ortopèdica, ens ho miràvem així, però inclús vam fer proves, eh? Vam agafar en un lloc una paret d'uns 15 metres, vam agafar dos blocs de Portland que ens els va fer nosaltres amb unes nanses, que més o menys pesaven com una persona, vam fer un sistema dels que portem per absorbir la caiguda i ho vam tirar tot a baix i vam veure que allò fantàstic funcionava. I amb el temps doncs hem anat rebent anècdotes. Aquest dia em va trucar un amic, diu, escolta, allò Josep Marilló que vas posant allà, diu, jo vaig veure saltar una tia que si no arriba a haver-hi aquelles molles, diu, es mata segur. Anava sense absorbidor.
Yeah.
I com que anava sense absorbidor, tota l'energia de la caiguda li va absorbir la molla. És a dir, que si no hi hagués hagut la molla, se'ls haguessin petat les vagues.
Ja. Yeah.
Vol dir que hi ha hagut anècdotes i bueno, uh-huh, han funcionat.
Molt bé, un altre pas que hi ha és el pont tibetà. Explica-nos una mica com és el pont tibetà aquest.
El pont tibetà és un... Bueno, que no és tibetà, és nepalí.
Tothom... Nepalí, bueno.
Bueno, nosaltres li vam posar aquest nom i tothom li ha posat tibetà. Sí, vull dir, sí. Això és que a tots els llibres està tibetà. No sé per què, perquè nosaltres tampoc és que ens ho inventéssim, això ens ho vam copiar d'unes vies de Còrsega, que ja hi són aquests ponts, uh-huh, passa que són molt més curts i el nostre pont fa 69 metres. Ja, a més, segons tots els llibres que jo pugui tindre de ferrades que hagi pogut arreplegar allà on he pogut, és el més llarg de la, com a mínim d'Europa. El resta del món ja no ho sabem perquè a l'altra banda, no sé si hi ha de ferrades, a l'altra banda del Bassal, però el més llarg d'Europa segur, amb aquesta modalitat. Amb aquesta modalitat i quasi bé amb totes, perquè els que hem vist així en passarel·la no tenen ni aquesta llargada. Llavors és un pont que, bueno, que està fet amb dos cables pels peus paral·lels, que estan units amb unes platines, i van posar dos cables perquè fos més còmode i no fes tan mal a la planta del peu. Podia ser amb un de sol, perfectament. I un per les mans i un de vida. Que la gent quan el passa diu, i per què no posàveu un per cada mà, paral·lels? I no, la gràcia és que puguis mirar cara al poble, cara al buit.
No, qui hagis de mirar, per força.
A part de que hi ha un pont amb dos cables de costat, que ja els van veure allà, cosa que són molt més inestables. Balanceges més, tens més contratemps d'una banda i de l'altra, yeah. I és més estable d'aquesta manera. A part de tot, també és més impressionant.
Ja no, sí, i això no va ser una condició de l'Ajuntament?
No.
Perquè estigués mirant el poble?
No.
Fui poble.
Sí. L'altre dia que hi vaig passar,
sí,
que no vaig passar el pont, perquè jo el vaig passar dues vegades i ja més tarell al pont a mi, sí. Hi va haver gent que el va passar i em va semblar que estava molt
destensat
el, bueno, cable, ja, pot ser? Un cable, us ho heu mirat últimament?
Sí, un cable d'aquestes dimensions i tan llarg, ja. Vull dir, en dilatacions. Clar. No s'ha mogut ni un pèl dels punts d'anclatge, això no perquè ho tenim marcat,
però
hi ha dilatacions. Llavors ho vam intentar, una vegada vam dir anem-lo a tensar, vam agafar dos tractes de 2.000 quilos, vam trencar tots dos i aquí vam dir, s'ha acabat, aquí es queda tu. Destensat encara té més emoció, ara. Ara encara es belluga més. No.
I tant.
Jo és que el vaig veure i recordava que quan jo havia passat estava, sí, més tens.
No?
Pensava que això és el que dius tu, no? Que deu haver donat. No?
Poc o molt.
Però vaig pensar, que està destensat i ho vaig pensar, que els hi comentaràs.
Sí, te'n faries creus amb una llargada així de 69 metres o de més, només que variï un mil·límetre cada punta, la bassa que fa al mig. I guanyar això costa molt. També es fa una miqueta de por que mira, dilata el tensem, arriba el moment que el petarem.
Moment que petarà, sí,
no. Es queda així i a més cada, sí, cop té més atractiu.
Ah, no, sí. O menys, que jo ja no el faig.
Sí, home, sí.
Ara, curiosament, no sé si te'n recordes tu, Josep, però el dia que oficialment el vam obrir al públic, al pont, vam dir, agafarem la càmera i anirem a l'altre costat, a veure la gent que va passant, quines reaccions tenen, a veure com ho veuen, com ho viuen, no? I bé, al cap d'una miqueta ja veiem que ve el...
Vaig aparèixer jo per allà.
Sí. I tant, i surt a la pel·lícula que vam fer en raó de la inauguració aquesta, amb la seva inversió.
El primer va passar el pont,
tu. El primer poder no, però...
El primer no, però bastant dels primers.
Bueno, perquè ho hauríeu fet vosaltres, però un cop inaugurat...
O sigui, jo sabia que el pont l'havien fet feia molt poc, i vam dir, hòstia, hem d'anar al pont, i vam anar aquell dia, el vam travessar, però així que molt bé, no? I vaig anar una segona vegada, i ja no vas amb aquelles ganes, i hòstia, mig pont se'n va fer...
Etern.
Com molt llarg. I des d'aquell dia que no hi he tornat a passar més. Penso, si algun dia es queda algú penjat, ja l'anirem a buscar, però de moment que s'ho faci.
Una altra anècdota bona en el pont va ser quan vam fer els 50 anys, que els companys ens van fer una broma. Es va fer passar per la ferrada vestits de bailarina i en el pont, al mig pont, vam penjar dues pancartes de 50 anys, però a sota, a la part de baix, i havien de despenjar tots dos alhora, passant pel pont. I esclar, em havia d'anar tirant per desfer els cordons de la...
Sí, va ser una bona jugada.
Una bona jugada.
I això deveu tenir filmat, també,
no? Tot.
I com que hi ha el nostre fill que també està... Bueno, de fet, va ser el que ens ho va preparar.
Yeah.
Llavors van anar agafant a tots els altres, no?
Doncs
ell ho filmava.
Bueno, teniu previst algun altre afegitó en la ferrada aquesta o ara ja hi ha acabat?
Sí.
Hi ha alguna...
Sí, l'únic que passa és que estem en negociacions amb el propietari.
Ja.
O sigui, això és com les obres de teatre, que no es pot dir res.
No,
que...
aquesta seria molt bona, li acabaria donar una bona cullerada a la ferrada.
Ja.
També és un invent que vam veure a Còrsega, que també està molt bé, una trenyinya de cable. Imagina't amb una bauma, una trenyinya per fora i tu vas agafat a la tranyinya però de cara a l'exterior.
Yeah.
I vas pujant amb l'extra ploma darrere.
Ah, coi, està bé això. I quan arribes a allò, llavors has de sortir...
Hi ha d'haver-hi uns separadors de la paret que et deixen passar entre de la paret i i la xarxa.
Està bé, una bona
problemes
idea.
Que us hàgiu trobat amb gent que s'ha fet mal o coses d'aquest tipus?
Per sort, i toco fusta. Només hi ha hagut un accident a la ferrada d'un personatge del poble, va ser una vedada i es va trencar el tornell. Va ser allà el llibre de registres, saps allà on té el llibre de registres?
Sí, sí.
Doncs es va desenganxar, va tirar un pèl enrere i va caure aquell marge i només es va trencar el tornell. És l'únic accident que hi ha hagut. L'altre han set rescats. Rescats n'hi han hagut un parell al pont. Va haver-hi un noi que pesava molt, era molt alt i gros, i anava a feixuc i es va quedar al mig pont, va dir que no, que ja no passava. I els altres, ningú li va anar, el va anar a rescatar i fins que no va vindre l'helicòpter a treure'l, doncs...
Però vull dir que en cas d'accidents i aquestes coses, vosaltres com a muntadors, quina responsabilitat hi teniu?
No voldria saber.
Perquè és clar, és allò de que...
En principi no hi ha res...
Que no passi res,
no,
oi?
No hi ha res legislat. És a dir, no hi ha un...
És que com que no està massa clar...
I com que no està legislat, com a molt el que farà el jutge suposo serà tancar-la a l'acte.
Ja.
Això diria que aniria així. Diria, i prefereixo que no passi, però diria que aniria així perquè, com que no hi ha hagut cap mena de llei que digui això pot passar, i llavors com que tots els rètols inhibim la responsabilitat i la donem a la mateixa gent,
sí.
Llavors
és
com a mínim,
clar,
com a mínim hi ha una sèrie de coses, i llavors l'Ajuntament està darrere.
Yeah.
I suposo que no ens empararia.
I l'amic aquell que pujava i baixava, que ens el vam trobar
amb
el Joan,
ha desaparegut.
Ha desaparegut.
Sí, no sabem
què s'ha anat. Se l'han fotut les cabres o què ha passat?
No, les cabres ens les han...
Aquest dia hi eren?
No, però ens les han robat.
Ah, sí?
Sí, és clar.
Pues no fa gaire que hi eren,
ho saps que va parir, va tenir dos cabrits?
Sí, vaig veure la cabra i un...
Ah, hi havia unes cabres i tot.
Teníem una cabra que era l'icona de la ferrada. Va aparèixer un dia, però molt jove aquesta cabra, perquè no portava cap identificació, vol dir que devia marxar d'un ramat quan era recient nascuda, i es va quedar allà. I ara... fa un temps hi va córrer una cabra negra, la devia inseminar,
sí,
i van aparèixer dos cabrits.
Jo vaig veure el cabrit negre.
I clar, i...
Dos n'hi havia.
Sí, la cabra suposo que no hagués marxat sola, no l'hagués pas empengut. Però esclar, ens van dir que agafant un cabrit els altres seguien, i doncs algun espavilat s'ho han dut tot el lot.
Bueno, ja era l'emblema de la Ferrat.
Ja era l'emblema.
Ja es deia Paquita, tothom la coneixia per la Paquita.
Curiosament, jo, aquest dia que ja us dic, deu fer poder dos mesos, no fa més de dos mesos, que hi vaig anar, jo havia vist moltes vegades cagallons, però la cabra no l'havia vist cap vegada, i la vaig veure aquest dia amb la...
Aquest dia com parles per això?
Dos mesos
enrere. Sí, dos mesos ja hi era, sí.
Sí,
sí, no, ha
set, ha set, més,
fa un mes que ha desaparegut.
Sí, dos mesos.
Però clar, ja ho teníem, inclús ben fet els rètols, ara no li dongueu la cabra, perquè a tothom li donava de tot en aquesta cabra.
Sí, sí.
I era com un gos.
Sí.
La que sentia algú que es ficava la mà a la butxaca, només que et fiquessis la mà a la butxaca ja la tenies allà. I amb què queia.
Sí, és clar.
I aquest dia, també hem de dir que amb el nostre grup tenim un regidor de l'Ajuntament, vol dir que llavors també és important això.
Sí,
i aquest dia doncs vam anar a posar-hi una menjadora per la cabra, perquè també tenim un altre company que és pagès i va dir que aquesta cabra està una miqueta famèlica, li hauria de donar algun complement. I vam anar a portar la caixa amb menjar i així ja ens l'havien robat.
Oh,
bueno, ja havia desaparegut. Ja.
Bueno, anava a preguntar-vos jo per... persones sense experiència més val que no, que sempre com a mínim la primera vegada vagin acompanyades d'algú que hi entengui una mica, no?
Si no ha fet mai res, o que se s'assabenti molt bé com van les coses, o que realment vagi amb algú que li expliqui. Millor que vagi amb algú que li expliqui. L'avantatge de la ferrada de Centelles és que té sortides per totes bandes. Vol dir que de seguida que has fet un tram i dius no tiro, així ens pots desaparèixer. I això, per això l'ha fet tan popular, també. Perquè en qualsevol moment la pots deixar.
Sí. Sí, sí, no, nosaltres hi hem anat amb el Vidal, ens hi ha portat una vegada amb l'Anna i tot, i ella va patir una mica, sí, però no havia fet mai res, el que passa és que li agrada penjar-se dels llocs.
No, i... no, i a més es va amarrenar en aconseguir-ho com fos. Vull
sí,
dir que,
sí, sí, no, sí. Ho va fer i realment va ser molt maco, a mi em va agradar.
Està divertit aquell sí, dia sí. També.
Heu muntat o heu col·laborat amb alguna altra ferrada a fer alguna altra cosa?
No,
o...
no, perquè hi va haver-hi un intent de fer-ne una al Salt de Sallent a Tavertet. Però tal com van anar les coses per allà a Tavertet, vam córrer a desmuntar el que havíem fet.
Yeah.
Sabeu que hi va haver-hi que la van fer desmuntar la d'allà a Tavertet i així.
Sí.
És molt difícil fer una ferrada al nostre país, molt. A Centelles perquè tot ens ha vingut de cara.
Yeah, yeah.
Però sé que llavors va vindre un personatge d'aquí de com se diu, d'aquí a Castellcí, que va fer una aquí a la Penyora de ferrada, sí, que ara ja l'han desmuntada.
Sí, la vaig veure un dia.
Perquè per aquest noi va venir allà, quan ja, ell va agafar i va fer el revés que nosaltres, va anar allà i la va muntar. I llavors se li van tirar a sobre i ho trobo molt normal, no? I es va vindre aviam com ho havíem fet nosaltres, dic, primera fent un projecte i fent els permisos, i ell va dir no, ja me'n sortiré, i va, bueno, va moure cel i terra, però no se'n va sortir, veig que l'ha hagut de desmuntar. Per això et dic que no serà una cosa que proliferi gaire en el nostre país.
La Tavertet, aquesta que parlaves de Tavertet,
sí.
No sé si vosaltres hi veu, és aquesta que deies mateix, però n'hi havia una.
No, aquesta ja l'he...
No, bueno, la que ell diu, la proposta que s'havia fet era a Rupit.
A Rupit, eh?
Després el Salt de
Sallent.
El Salt de Sallent, ja. Doncs travessava tot aquell pany de paret.
Aquella espectacular.
Però n'hi havia una altra.
I llavors hi havia la de Tavertet.
La de Tavertet, que jo una vegada la vaig anar a fer,
sí,
i ja està.
Sí,
ja estava més desmuntada i l'havíem
pogut
poder.
Fer.
Bueno, doncs estem arribant al final. Jo, com havia dit abans, volia haver parlat també del salt aquest de l'Àngel que heu anat a fer a Veneçuela, però vaja, una mica ja preveia de que hauríeu de tornar un altre dia per parlar-ne i llavors parlarem exclusivament del salt aquest. Jo el que sí que encoratjo doncs, a gent que ens hagi escoltat que entri en el web de TV3 i que mirin el reportatge aquest que veu fer, que suposo que deu ser una part de tot el reportatge.
Sí,
que,
nosaltres que... vam enregistrar unes 12 hores d'imatges i nosaltres farem la nostra pròpia pel·lícula.
Ja
tenim el guió fet, el que passa està en procés de correcció i tot això.
Quan ho veu fer, això?
Per l'octubre de l'any passat.
Ja. Doncs molt bé, doncs no sé si vols afegir alguna cosa, Ramon, però
no res, que ja serem en contacte per trobar un dia per la propera temporada per parlar d'això a Veneçuela, que el reportatge de Temps d'Aventura és, jo també ja l'he vist i molt, molt guapo.
Està molt bé que us hagi agradat.
Sí, no, i tant. I home, i el que potser un dia hauríem de parlar és que a través del centre potser ja poguéssim veure el reportatge sencer, no?
Sí, cap problema.
Serem en contacte.
I tant, encara més contents.
Sí, sí.
Res, agraït per... que heu vingut i res, als oients, només emplaçar-vos el dilluns que ve el programa especial de final de temporada en directe des de la biblioteca i amb la presència del Sergi Mingote, que esperem que aquest any no ens falli com va passar l'any passat.
I em deixeu encoratjar la gent que vagi a fer la ferrada alguna vegada, perquè
exacte,
fa dies que no hi vaig, home.
Doncs això també diem nosaltres.
Home, sí.
I molt bona nit i gràcies per haver-nos convidat.
Moltes gràcies.
A vosaltres, vinga.
A vosaltres,
bona nit. Passi bé tothom.